Jane.
Hem arribat a les 9, repassam ara les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Els Estats Units, Israel i l'Iran han acordat un alto al foc durant dues setmanes a l'Orient Mitjà. Ho ha anunciat el president nord-americà Donald Trump quan faltava poc més d'una hora perquè finalitzés l'ultimàtum que havia llançat contra el país persa en què amenaçava amb arrasar el territori. També Teheran s'ha compromès a reobrir l'estret d'Hormuz durant aquests 15 dies.
De moment ja ha tingut impacte en l'economia internacional i el preu del barril de Brent ha caigut més d'un 13% fins a arribar als 95 dòlars. En una entrevista a l'Informatiu Matí fa uns minuts, el catedràtic en dret internacional Joan David Gené ha dit que l'alto al foc és una esperança de 15 dies i que ara comencen unes dures negociacions previstes per divendres per una pau duradora. L'expert ha advertit, però, que el règim dictatorial dels ayatolàs suposa un perill.
Continua suposant una amenaça pels veïns, encara és, i jo crec que inclús encara molt més, no? Perquè els països del Golf perceben que aquesta feina que varen començar els americans s'ha d'acabar, en el sentit que s'ha de debilitar un règim que els consideren molt hostil.
I avui hi ha una cita destacada al Senat a la sessió que comença ara en aquesta hora. La Cambra Alta es decidirà, com ja va fer el Congrés, si es tramita per la via ràpida la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui senador propi, és a dir, sense passar per la ponència i la comissió.
I tot apunta que sí, que farà aquest pas perquè hi està d'acord el PP i que hi té majoria absoluta. El suport definitiu dels populars va desencallar el Congrés després que el PSOE permetés aprovar una esmena a la reforma perquè la Constitució es pugui mantenir la denominació d'Ibiza en castellà i no la d'Eivissa que va proposar el Parlament de les Illes.
I això en una jornada en què se celebra també el segon dia del judici del cas Mascaretes al Tribunal Suprem. Serà a les 10 del matí. Està previst que la sessió d'avui se centri en la contractació a empreses públiques de dues dones vinculades a l'exministre de Foment José Luis Ábalos.
Això, com dèiem, serà avui i de la jornada d'ahir al Suprem en destacam la declaració per escrit de la presidenta del Govern i la presidenta del Congrés i expresidenta del Govern. Francina Armengol negava contactat de manera personal en cap empresa per fer contractes públics.
Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna. Respecto del señor Ábalos, nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario.
I atenció, perquè avui comença la campanya de la renda que s'allargarà fins dia 30 de juny. A partir d'avui es poden presentar les declaracions per internet.
I enguany hi haurà 24 deduccions autonòmiques, entre les quals una deducció per habitatges ocupats de manera il·legal, i és que entra en vigor una compensa fins a 40% de les despeses d'aquests propietaris. També més ajuts per als autònoms que s'equiparen a les famílies nombroses i monoparentals. Miquel Àngel García és el president del Col·legi de Gestors Administratius de les Balears.
Vale, però el més important és això, és primer que tots estan obligats a fer la declaració, malgrat que només hagin tingut uns ingressos escassos, i que aquells que han hagut de renunciar les seves quotes han de tenir en compte que el que hagin pagat afectarà la declaració de renda de l'any en què ho hagin pagat.
I el Ministeri de Consum sanciona amb 3,6 milions d'euros Alquiler Seguro per pràctiques abusives contra els inquilins.
El departament conclou que la immobiliària va cometre 6 infraccions molt greus i una de greu en aprofitar-se de la seva posició de predomini de mercat. Entre altres, destaca que varen imposar a l'arrendatari les costes corresponents als propietaris com un servei d'atenció a l'inquilí.
Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam la jornada, ho fem de nou amb calor, relativament. Tenim 18 graus de temperatura als exteriors dels nostres estudis. Continua el temps estable, quasi primaveral, podríem dir, tot i que a partir de dissabte ens afectarà una nova borrasca. De moment no. De moment seguim en temperatures molt altes per aquesta època de l'any. Ahir es varen fregar fins i tot els 25 graus a molts d'indrets del nostre arxipèlag. Platges, com podeu veure en aquestes imatges que compartim amb els espectadors de televisió i que descrivim per oients de ràdio, d'unes platges pràcticament plenes de gent que volia rebre una bona dosi de vitamina D després d'un hivern marcat, per cert, per la pluja. De nou, encetem el matí. Ja hem escoltat els nostres companys dels serveis informatius amb crònica judicial. Ahir va començar el judici pel cas Mascaretes i es varen asseure al banc dels acusats l'exministre Ábalos, el seu assessor Koldo García i Víctor de Aldama. El cas jutja la presumpta trama per pagar amb dobbers públics material sanitari deficient durant la pandèmia de la Covid. En aquesta primera jornada, la d'ahir, l'actual presidenta del Congrés, Francina Armengol, va declarar per escrit i va especificar que quan estava al capdavant de l'executiu autonòmic no coneixia la tramitació d'aquests expedients administratius, perdoneu, perquè això era competència dels organismes de contractació pública. La lletrada d'aquesta administració pública va llegir la declaració d'Armengol en seu judicial. Escolta'm un bocí.
Nunca recibí ningún tipo de orden o presión para efectuar compra o contrato alguno, así como tampoco tuve conocimiento de que algún cargo público o persona vinculada a la administración recibiese órdenes o presionase para que se comprara a determinados proveedores. Mientras he sido presidenta de las Illes Balears, nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Por tanto, en esta afirmación incluyo, claro está, a la societat Soluciones de Gestió.
Serà un dels temes que abordarem tot d'una a la nostra tertúlia que començarà d'aquí a tan sols un instant. També vos contem que l'Ajuntament de Palma ha anunciat les primeres mesures cautelars contra l'autor de l'agressió homòfoba contra un placer del mercat de Pere Garau. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marta. I si el consistori ja ha fet públiques a través d'una nota informativa les primeres conseqüències per a aquest agressor. Se li prohibirà de manera provisional o temporal exercir l'activitat de venda als mercats municipals i es reubicarà el lloc en el qual treballava, del qual a més s'ha sabut que no era el titular. D'aquesta manera s'evitarà que demà, pròxim dia de mercat, puguin coincidir en el mateix espai tant agressor com la víctima. Ahir es varen viure moments molt emocionants de suport en aquest treballador en la concentració de suport que va tenir lloc durant el dematí a la plaça de Pere Garau. Miquel Gili explicava d'aquesta manera als mitjans de comunicació com se sentia després de tot el que havia viscut en les darreres hores. L'escoltava.
Me trobo molt emocionat, molt ben acompanyat, no esperava aquesta repercussió mediàtica en cap moment, ni en cap moment ha estat una cosa cercada meva i tal. Suposo que l'indignació general de tothom, companys o clients o gent que m'ha conegut, qualsevol persona, per molt que tu tinguis la teva condició sexual assumida, no és el fet que te diguin maricón en si o que te diguin tal. És la ràbia, la manera que t'ho diuen, evidentment. Quan ella m'ho va dir, que no m'ho va dir una vegada, m'ho de reiterades vegades per tal, ja m'ho vaig acostar amb ella, que ella, però després ja recordo que vaig caure en terra i evidentment me vaig fer mal a sa mà i només recordo que va venir sa meva germana dient deixeu-lo, i va ser quan la van estirar dels cabells a ella.
Cal destacar totes les mostres de suport que es varen viure, com apuntaven a Joana, a les 11 ahir al mercat de Pere Garau. Totes aquestes mostres de les persones que se varen atracar per donar el seu recolzament. Avui és dimecres i també vos hem de contar que comença la campanya de la renda i patrimoni corresponent a l'exercici de l'any anterior, del 2025, que s'allargarà fins al 30 de juny. A partir d'aquest dimecres es poden ja començar a presentar les declaracions per internet, de manera que els contribuents poden obtenir l'esborrany per mitjans electrònics de l'Agència Estatal de l'administració tributària. Amb tot, destaca que enguany hi haurà 24 deduccions autonòmiques. És important sempre consultar les novetats i sobretot les que afecten específicament a la nostra comunitat. I per cert, si vos sentiu, que jo crec que això és una pràctica molt habitual, que aquestes festes tal vegada heu fet alguns excessos a partir de les 11, aquesta informació que vos donarem vos interessa. I molt bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. I sí, mos interessa, crec que a tots moltíssim, i per això avui volem parlar de nutrició, de com menjar millor i de manera més saludable. I ho volem fer amb en Sebastià Munà, un expert en la matèria que s'ha convertit en divulgador a xarxes socials. Però si voleu conèixer un altre fenomen viral i 100% producte local, atenció en aquesta placera del mercat de Maó. Ella és na Maria Queimaris i s'ha fet molt popular a les xarxes amb vídeos com aquell que ara vos mostram, on la veiem a ella parlant precisament de que no s'ha de tocar gaire la fruita. Ella explica que tocar, pitjar o fins i tot ensumar la fruita abans de comprar-la, que és un gest més habitual del que sembla, pot tenir conseqüències sobretot per aquells que compren després. El mercat del claustre de Mo alerten que aquests hàbits fan malbé el producte i que també afecten, evidentment, la resta de clients que van darrere, perquè, clar, si comença a paupar totes les pomes i totes les peres, pot ser que es que ve darrere s'ho troba
tot.
Ja,
però és un poc inevitable, a vegades. Ja. No trobes?
Sí. I a més que sempre tenim aquesta cosa de que mos agrada la taronja que no mos han posat dins la bossa. Me pot posar aquella. Però bé, supos que ser humà és així.
També parlarem de la importància de reduir la bretxa digital que encara existeix per a tantes persones. Joana, més amb una data en concret.
Exacte, el proper 10 d'abril la Fundació Sa Nostra acull una jornada que es titula Garantim drets digitals, reduïm l'escletxa. Una iniciativa que posa el focus precisament en això, en un dels grans reptes actuals, garantir que tothom pugui accedir i fer ús de la tecnologia en igualtat de condicions i d'oportunitats. És una jornada que reunirà professionals del tercer sector i de serveis socials per compartir experiències, analitzar i, sobretot, generar propostes per reduir aquesta dificultat d'accés al món digital que tenen moltes persones.
Frase del dia. Sempre tenim un moment per reflexionar, per aturar una mica, per plantejar-nos algunes qüestions transcendentals o a vegades no tant.
La d'avui ho ha estat transcendental, de tota manera, Marta. La frase d'avui és del pensador francès Jean-Jacques Rousseau, que a la seva obra de 1762, El contracte social, va dir que la llibertat consisteix a poder fer tot allò que no fa mal a un altre.
Para la libertad, Sandro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo.
I sempre tenim també un moment per saber què és allò que ha tornat viral o allò del que parla tothom. I avui per on passa?
I d'avui tothom parla, Marta, d'un detall preciós que la tripulació de l'Artemis 2 va tenir amb el seu comandant quan varen batejar amb el nom de la seva dona un cràter a la Lluna. Els astronautes de la missió Artemis 2 han protagonitzat un dels moments més emotius del seu viatge a la Lluna. Després d'aconseguir un rècord històric per convertir-se en els humans que han arribat més lluny de la Terra, la tripulació va decidir fer una pausa per recordar una persona molt especial. Durant l'observació de la superfície lunar, els astronautes varen batejar un cràter amb el nom de Carol, en homenatge a l'esposa difunta del comandant d'aquesta missió, en Reid Wiseman. Carol va morir de càncer l'any 2020 i era també mare de les dues filles d'aquest comandant. L'encarregat d'anunciar-ho va ser l'astronauta canadenc Jeremy Hansen, que, visiblement emocionat, va descriure el cràter com un punt brillant a la Lluna i va explicar que volien donar-li el seu nom.
És from Earth. And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie.
El moment va ser especialment intens. Els quatre astronautes es varen abraçar dins de la nau en un gest que va posar en primer plànol el costat més humà d'una missió científica històrica. Aquest homenatge es va produir just després que la missió de l'Artemis 2 superàs el rècord de distància aconseguit per l'Apollo 13 fa més de 50 anys. El cràter, situat prop del límit entre la cara visible i la cara oculta de la Lluna, podria arribar a veure's des de la Terra. Més enllà d'aquests avenços científics, la missió deixa així també una empremta emocional, el record d'una persona estimada que des d'ara també tindrà el seu nom gravat a la superfície lunar. No sé com valoreu aquest gest, que mos ha regalat com a moltes imatges aquesta expedició especial, però sobretot aquest detall de posar el nom d'una dona que ja no és, o un cràter a la Lluna.
Per jo, un dels gestos més romàntics que he sentit mai, per cert, a més, no sé voltes, però quan escoltava aquest astronauta comandant parlar, quan se li trencava la veu, no?, i com ells li donaven el suport, a mi m'ha arribat el cos, sens dubte. I a més, te dic una cosa, avui no només parlarem d'aquesta notícia, perquè tenim una altra notícia que no desvetlarem a partir de les 11, que és d'aquestes notícies que te fan creure a la humanitat. En un dia en què quasi Donald Trump, veritat, rebíem aquesta espècie d'amenaça de carregar-se una civilització que després no ha estat un ultimàtum, sinó que ha tornat a ajornar, en un dia en què pràcticament el món va sí, com sí, va, no? Qual. Hi ha notícies tan, tan dures.
Veient com està el món, està bé que necessitem des del cel mos donin bones notícies com aquesta. La veritat és que molt bé, en un dia com aquest, veure que no tot està perdut.
Sens dubte. És una de les notícies que arriben al, al cor, recordant que també la tripulació està de tornada, que això ha estat un viatge llarg, però estan de tornada, tant de bo puguin arribar el més aviat possible, perquè quina passada de pena, per cert. No vull pensar com deu ser formar part de la família d'un d'aquests astronautes.
Clar,
això
va,
no és apte per les persones passadores de pena.
40 i busques de minuts que van estar desconnectats de l'estació espacial. Perquè eren a salt de costat de la Lluna, no hi havia connexió. Exactament, no hi havia cobertura. I quan varen tornar a connectar, no varen dir allò de Houston, tenim un problema, sinó Houston...
Ja som aquí.
Ja està, Houston.
Exactament.
Houston, no passeu pena. Ja està solucionat.
No passeu pena.
Idò, sí, jo crec que hi ha dies que necessitem creure que hi ha petites notícies com aquesta que ajuden a canviar el món, a confiar i a pensar d'una manera més optimista tot el que passa minut rere minut de l'actualitat, que a vegades precisament no són bones notícies. Amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Valentini Conaro, Àlex Fortesa, Anas Barnixú i Yolanda Ruiz a la producció, nosaltres comencem jornada, comencem aquest dimecres.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Comença la nostra tertúlia, comencem a repassar l'actualitat. Avui amb els periodistes, Elena Ballestero, bon dia.
Bon dia.
Anna Mascaró, bon dia.
Bon dia.
José Luis Miró, bon dia.
Muy buenos días.
És inevitable i ja varen començar parlant de la que era, sens dubte, una de les notícies del dia. Avui ja podem parlar d'aquesta segona jornada del judici pel cas Mascaretes al Tribunal Suprem. Es jutja, ho recordem de nou, la presumpta trama per pagar amb dobbers públics material sanitari deficient durant la pandèmia del coronavirus. En el primer dia de judici va destacar la declaració per escrit. Hem escoltat abans un fragment de quan la lletrada, no?, llegia la declaració de la presidenta del Congrés i excap de l'executiu balear, Francina Armengol, una declaració en què explicava per escrit que no tenia cap tipus de vincle amb aquestes contractacions. Aquest segon dia se centra en la contractació de dues dones vinculades a l'exministre Ábalos, a empreses públiques i per la qual se'ls acusa d'haver exercit pressió moral. Una d'elles, també varen veure ahir les imatges, és la seva exparella Jessica Rodríguez, qui va declarar que l'havien col·locada d'aquesta manera. Ha hagut un gran desplegament mediàtic, mitjans de comunicació, heu pogut llegir la gran quantitat de titulars, no?, d'aquestes darreres 24 hores, i recordem que és un judici que just acaba de començar, perquè tot això se perllongarà fins al proper dia 30 d'abril. Començo per una ronda ràpida sobre què creus que passarà. Ahir deien els nostres contertulis, en una primera ronda de tertúlia, que hi haurà algunes preguntes que no tindran resposta, que tenien com una certa desconfiança en que hi haurà coses que no acabarem de saber mai, com, per exemple, com va començar tot això, no? I deixaven algunes preguntes a l'aire i no tenien la confiança de que s'arribessin a aclarir, no?, tots aquests detalls. No sé quin és el vostre pare. Comença per tu, Elena.
Yo lo que espero es que, aunque no se aclaren todas, ¿no?, al menos tengamos la certeza de algunas, que ya es importante, ¿no? Yo creo que todos compartimos que esto es una vergüenza, ¿no? Ganar dinero a costa de, además, en el peor momento para millones de personas, ¿no? Hacer negocio mientras la gente se está muriendo, ¿no?, por falta de mascarillas y de personal. Creo que esto tiene que acabar en condenas. Ahora, ¿quién acabará condenado? Pues hay que tener paciencia y esperar un poquito a ver cómo evoluciona la cosa. Efectivamente, creo que no habrá todas las respuestas, pero es que nunca tenemos todas las respuestas. Ojalá fuera el mundo así, ¿no?
Ana,
sí.
Tendrán todas las respuestes.
Va,
algunes no arribaran
tal vegada aclarir-se?
Segurament no. A mi el que m'interessa més és el punt... Perquè, bé, només un comentari, no? Però, clar, és un cas judicial bastant complex en el qual estan sortint, perquè són més sucosos, bastants titulars, no?, sobre sa vida personal de Navalo, sobre aquestes parelles sentimentals que després s'haurien col·locat en diferents llocs. Però, clar, al final el que s'està avaluant i el que s'ha de discernir és... quins delictes econòmics se varen cometre aprofitant un lloc de responsabilitat importantíssim a l'Estat. I després, en aquest sentit, la següent pregunta que cal fer-se és fins a quin punt el PSOE tenia coneixement d'això, no? I després afegiria una altra pregunta més en aquest sentit, apuntant en el partit en el qual s'ha donat aquest presumpte cas de corrupció, que és quines responsabilitats polítiques se donaran després d'aquest judici, no? Perquè semblava que aparentment per part del PSOE, com a mínim ara, pel que jo he llegit, la posició és que com que ja se'l va fer dimitir, sembla que no, que això quedaria aquí, no? No sé. Hauríem de respondre a veure en funció de les coses que se vagin destapant en aquests dies si cal anar una mica més enllà en aquest aspecte, no?
José Luis.
A ver, yo creo que en cualquier proceso judicial lo puedes llevar a un nivel de complicación en el que tú consideres que no has obtenido todas las respuestas, pero yo creo que la mayoría de las respuestas que cabría solicitar casi están respondidas en la fase de instrucción. Es decir, es una instrucción, por decirlo de alguna manera, muy bien atada y de la que nosotros, en general, la ciudadanía tiene muchísima información y muchos datos, ¿no? Yo creo que evidentemente, como dice Ana, es decir, aquí, Aina, perdona, lo que se dirime es una cuestión jurídica, es una cuestión judicial y unos delitos que se imputan. Pero yo creo que la verdadera importancia de este caso va más allá de eso. Es decir, este caso lo que nos ha revelado es el mecanismo, el engranaje del poder en el sentido de nos ha enseñado cómo se puede desde las altas esferas, desde la prácticamente la jefatura del gobierno, porque hay que recordar que Ábalos era una persona tremendamente cercana a Pedro Sánchez y era seguramente una de los de su grupo de confianza ya desde los inicios, y a través de un personaje casi, no sé, esperpéntico como puede ser Koldo, tenía un entramado montado en el que tenía contacto directo, telefónico, con la capacidad de llamar a la presidenta de un gobierno autonómico para que ésta le facilitara el contacto de su consejera de sanidad para comprar mascarillas fraudulentas, para reducirlo, ¿no? Para resumir un poco, es decir, qué pocas personas hacen falta para generar un enorme entramado de corrupción,
y,
¿no?
Eso no lo hemos aprendido ahora, perdona. Bueno, por desgracia, no lo han enseñado de este partido político que encabezó la bandera de la limpieza y desbancó al gobierno anterior basándose en eso. Pero por desgracia,
es
lo conocemos.
Es difícil encontrar personajes tan toscos como Koldo.
Bueno, yo he perdido la capacidad de sorprenderme, bueno, es que cuenta, y los hemos visto en el pasado
lo que
también.
Por ejemplo, me llama más la atención también es la cantidad de pasos que tiene que dar una persona, digamos, para acceder a ciertos puestos de funcionariado, lo que se le exige a un administrativo, ¿no? Y luego tienes que hay una parte de la política donde hay un vacío absoluto, donde un personaje como Koldo, que no sé si habéis leído sus WhatsApps, pero es una persona que es un analfabeto funcional, es una persona que no tiene, es decir, los mínimos conocimientos para escribir sin cometer 10 faltas de ortografía en cada párrafo, ¿no? Pues bueno, esta persona tiene un control absoluto de la situación y además obtiene cargos para los que se supone que la exigencia de preparación tendría que ser mayúscula. Yo, por ejemplo, entre otros cargos, él formaba parte del Consejo Rector de Puertos del Estado. Es decir, que es un órgano donde se deciden, se toman decisiones sobre concesiones con millones de... Es decir, que están en juego millones de euros, ¿no? Entonces, ¿cómo es esos, todo ese grupo de asesores que rodean a ministros, a consellers, a lo que tú quieras? Es decir, ahí hay un momento en el que los controles dejan de funcionar porque forma parte del sistema. Es decir, el propio sistema asume que un personaje como Koldo puede hacer lo que hacía Koldo, ¿no? Y eso yo creo que es con lo que yo me quedo un poco de esta historia. Es decir, luego es verdad que ahí está todo el salseo. Luego tenemos el personaje de Ábalos, que también es, en sí mismo ya es novelesco, ¿no? La cosa de la querida, la que le pone un piso. Es decir, es que todo es un poco... Es decir, Berlanga no hubiera hecho mejor esta trama, ¿vale? Es tremendo, y esto es lo que realmente tú como ciudadano lo observas desde casi, porque es, como decía, la investigación, los informes de la UCO nos han dado casi una visión cenital panorámica, ¿no? Hemos tenido una panorámica como pocas veces, ¿no? De un caso de corrupción antes del propio juicio, ¿no? También en la trama Gürtel, que había personajes increíbles, porque también el Bigotes, etcétera, bueno, era
Villarejo,
sin ir más lejos, ¿no? Todos estos realmente esto es lo que a mí me fascina de toda esta historia, ¿no? De lo fácil que es que personajes muy, muy rocambolescos lleguen a tener un poder absoluto.
Alguna aportació més abans de publicitat sobre la declaració de Francina Armengol per escrit, que Hombre. És la part que més mos afecta, ¿no? Altres com a illes.
A mí me hubiera gustado que no fuera por escrito, ¿no? Supongo que lo hace por recomendación de sus abogados, porque cuando lo llevas escrito, pues es más difícil que metas la pata, ¿no? Porque te lo ha redactado una persona que sabe cómo hacerlo, ¿no? Legalmente. Pero yo creo que hubiera sido más honesto con la ciudadanía dar una explicación verbal, comparecer, y si no tiene miedo porque no tiene ninguna responsabilidad, pues que comparezca y lo diga, ¿no?
És cert que ella ha comparegut en comissions al Parlament, al Congrés, al Senat, vull dir que compareixer sí que ha donat bastantes explicacions, però no en seu judicial. Jo crec que el tema que comentaves ara explica una mica o dona un marc sobre el qual avaluar la situació de les Illes Balears i les Illes Canàries, no? Aquest descontrol que hi havia semblava que se va traslladar d'alguna manera a les institucions autonòmiques, no?
Descontrol o control,
aquest desconeixement... Clar, en principi la presidenta el que ha dit és que ella no va rebre cap pressió ni cap instrucció i que desconeixia fins i tot els expedients i les contractacions que es feien, no? Llavors, clar, desconeixer una contractació d'aquest tipus... Lo que indica como mínimo es eso, ¿no?
Yo recuerdo cuando veíamos a los presidentes durante la pandemia, delante de un montón de pantallas, que en fin, parecía que tenían el control del cotarro sin dejar ningún tipo de...
Bueno,
esto es lo que nos transmitía la propaganda en aquellos momentos. Es decir,
yo no lo veo así. Yo creo que todos sabemos que un presidente de un gobierno, sea autonómico, sea nacional, no controla al dedillo todo lo
bueno,
que pasa.
Pero conociendo el caso y sabiendo que Koldo tuvo una conversación directa con la presidenta Armengol, el famoso cariño, en el que ella le pasa el teléfono, como he dicho antes, de la consellera de Sanidad, y luego dice, te mantengo informado.
Una cosa
parece ser que sobre este contrato en concreto tenía algún tipo de, al menos, tenía un conocimiento previo. Y se supone que no hubiera estado de más que hubiera ejercido un cierto control. En cuanto a la declaración por escrito, evidentemente yo creo que todos estamos de acuerdo que hubiéramos... Lo deseable hubiera sido comparecer, esto es una prerrogativa. Cuando hablábamos, hemos pasado de hablar de los aforamientos a normalizar esto, ¿no? Que sí, es una prerrogativa que tiene el presidente del Congreso, pero no es obligatorio. Ella voluntariamente podría haberse sometido a las preguntas de los abogados, ¿no? Entonces, yo creo que otro día que salió esto, lo comparé como cuando a ti alguien te dice, oye, te pides una entrevista y dice, bueno, mándame las preguntas por escrito y yo te las doy. Y bueno, pues la entrevista que sale no es la misma, estamos de acuerdo, ¿no? Que si tú vas y preguntas.
Claro.
Pues esto es exactamente el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, ella se ha podido acoger a esa prerrogativa, pero eso no ha contribuido a la verdad. o el conocimiento de la verdad.
I també és interessant per observar el que va passar a les Illes Canàries quan l'expresident canari va rebre una comunicació del Ministeri dient és que no s'estan complint el contracte de les mascaretes que ara està sota investigació judicial i va haver una intervenció del president perquè es complís i es fes l'abonament del contracte que ara està sota investigació. Clar, ell ha dit que ell no en sabia res, probablement no en sabia res, no? Però el que és evident és que va actuar a les ordres del Ministeri una mica d'una manera molt ràpida i sense controlar gaire el que s'estava fent, no? Quan estem parlant de quantitats molt significatives, no?
Segona jornada ja d'aquest judici pel cas Mascaretes que anirem seguint aquí fil per randa fins al Manco el proper dia 30 d'abril, que és quan es preveu que acabi. Són les 9 i mitja en punt, escoltem el bisturí a la ràdio, fem una petita pausa per publicitat i tornem tot d'una.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día podría ser que la expresidenta de Baleares, la señora Armengol, declare estos días en el Tribunal Supremo que juzga parte de la causa, porque el grueso se investiga todavía en la Audiencia Nacional, en la que volara dinero público con la excusa de comprar mascarillas en pandemia. Pero la noticia es que lo ha hecho a través de misiva. Cartas llenas de ternura que le han devuelto la alegría, que diría aquel. Una justicia a la carta donde algunos declaran a distancia haciendo uso de derechos del Pleistoceno. Una ocultación de sí misma que cuadra con todo el desarrollo de la trama. Un no dar la cara, un pretendido mentir en comisión y por omisión, tal como han ido informando todos los medios de comunicación. Una presunción de inocencia de cariños desde el Coldolat de Mar, donde Gol, la última sílaba de su apellido de testiga, coincide con el que nos metieron desapareciendo el dinero público que se juzga. Millones de euros de los impuestos del sudar ciudadano. Una suprema instrucción judicial con más silencios y más ausencias que la propia trama. Una curiosa y paranormal investigación donde solo están procesados los activos y ninguno de los pasivos. Nunca he contactado con empresas para tramitar contrataciones públicas, ha dicho la ex. Y no es eso, señora. Es contestar quién, cómo, cuándo bajo su gobierno lo permitió y por qué se ocultó casualmente la factura hasta el mismo día en que la votaran con B del gobierno. Nos las pondríamos hoy para evitar el olor, si no fuera porque además eran fake. Y ya mañana, siempre por carta, más.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya de 3 años recibe carta de un extraño, carta llena de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era?
Son las 9:32. Feim referència a les darreres declaracions de Donald Trump que ahir varen tenir pràcticament a tot el món en vil. El president va anunciar a xarxes socials després de mantenir converses amb autoritats del Pakistan decidir ajornar 2 setmanes més l'atac contra infraestructures que considerava crítiques que havia amenaçat executar per el dia d'avui, per avui dimecres, si Teheran no reobria de manera immediata l'estret d'Hormuz i que totes dues parts sembla s'han compromès de moment a un alto el foc durant aquest període de temps. Parlem de 2 setmanes. Aquesta decisió ja ha tingut repercussions pràcticament de manera immediata perquè les borses han pujat, tot s'ha recuperat, després de moments, com dèiem, de tensió, perquè era pràcticament mal de dir, no? Què faria, quina seria la decisió de Donald Trump al respecte i si, sobretot, compliria la seva paraula d'amenaçar tota una civilització. Va utilitzar aquestes paraules que feien feredat, com és lògic. Ara bé, la pregunta és com podem interpretar aquest parèntesi de 2 setmanes. Què és això? És una treva política? És un parèntesi? És un alto en una jugada que després tindrà algunes conseqüències? Si vols, sembla, analitzant primer en quin moment mos trobam i després ho podem debatre amb els nostres contertulis. Puc saludar ja Ricardo Gómez, és doctor en Ciència Política i de l'Administració i també Relacions Internacionals per la Universitat Complutense de Madrid, codirector també de Geopol 21. Ricardo, ¿cómo está? Bienvenido al día.
Hola, muy buenos días. Encantado de charlar con ustedes de nuevo.
Igualmente, un placer. Yo, la verdad que le quería preguntar sobre todo cómo valorar este periodo, este impasse en el que nos encontramos ahora. ¿Es esto una tregua? ¿Es esto una estrategia? ¿Es un paréntesis? No sabríamos cómo definirlo. ¿Cómo lo catalogaría el periodo en el que estamos, estas dos semanas de stand-by que anuncia el presidente Trump?
Pues me gustaría que fuera una tregua avanzando hacia una definitiva finalización de este conflicto, pero considero que va a ser más un paréntesis. Considero que va a ser más un paréntesis porque estamos viendo desde finales de febrero, cuando inició este nuevo conflicto, que muchas veces, la mayoría de las ocasiones, las decisiones que ha tomado Estados Unidos vienen en gran parte arrastradas por la política regional que tiene Israel, que tiene, como digo, una hoja de ruta muy marcada y que, bueno, pues en su hoja de ruta pues está la, no sé si la eliminación total, pero sí la eliminación de las capacidades militares de Irán como su máximo adversario en la región.
Hombre, ha dicho usted, lo considero más como un paréntesis. Eso significa que después, quizá, se podía retomar estas amenazas, esos ataques, esos momentos de tensión. ¿No lo debemos descartar?
Digo esto porque precisamente por lo que comentaba, no creo que Israel decida darse por vencido, dado que
claro,
se ha demostrado que Irán no está neutralizado militarmente. Por supuesto, han acabado con gran parte de su cúpula política y militar. En ese sentido, la actividad de Israel está siendo muy efectiva, pero Irán combate todavía de forma enérgica y está lejos de ser un adversario rendido, ni mucho menos.
Y esta pregunta es difícil de contestar, ¿no? Pero estamos acostumbrados a que Donald Trump tome decisiones que evidentemente afectan al mundo entero, ¿no? Las repercusiones son globales. ¿Usted cree que ya sabía de antemano que no iba a atacar? ¿O son cosas que se deciden, cómo lo diríamos, a salto de mata, perdón la expresión, porque uno no sabe cómo catalogar esta especie de decisiones que a veces parecen que se toman, ¿no?, de manera muy, muy premeditada, o si realmente son todo el contrario? ¿Cree usted que sabía Trump lo que iba a hacer horas antes?
Precisamente Trump, el gran desafío que nos otorga a los analistas es que es inescrutable. Es un personaje absolutamente indescifrable en sus decisiones. Antiguamente, o hasta hace no mucho tiempo, la diplomacia continuaba unos cauces ahora mismo nos encontramos ante una imprevisibilidad absoluta de los acontecimientos. Yo considero que él tiene un lenguaje profundamente hiperbólico en el cual exagera las acciones, lleva a cabo amenazas total no veladas, sino totalmente explícitas, para que su contrario, que el adversario al que se está refiriendo, note cierta presión, note que le tiemblan los pies, no las piernas, como se suele decir, acabe consiguiendo su objetivo inicial sin tener que recurrir a ningún tipo de las amenazas que ha enunciado previamente. Yo sí creo que hubiera llevado a cabo algún tipo de ataque, bajo ningún concepto creo tampoco que hubiera sido de carácter nuclear, dado que es una línea roja que todavía no se ha traspasado, pero sí ataques masivos contra infraestructuras críticas iraníes, contra centrales eléctricas, por ejemplo, puentes, infraestructuras logísticas, en definitiva.
Una última pregunta de manera muy breve. ¿Cree usted que será un conflicto largo o no? Porque yo creo que es la gran pregunta. ¿Hasta cuándo, no? Algunos analistas sí que dicen o que explicaban que no tendría largo recorrido en el tiempo, pero otros, sin embargo, piensan todo lo contrario. ¿Qué piensa usted?
Considero que dependerá en gran parte de cómo consiga escalar a la región. Es decir, si es un conflicto que se mantiene a tres partes, como ha sido hasta ahora, es decir, Israel y Estados Unidos por un lado, contra Irán, es verdad que Irán ha llevado a cabo ataques quirúrgicos contra países del entorno que albergan bases estadounidenses, podría ser un conflicto de corta duración, dado también que Estados Unidos, como saben, tiene elecciones legislativas en noviembre y que normalmente el partido que gobierna suele perderlas. Es una especie de dinámica que sigue la política estadounidense, pero también considero que podría alargarse si los países del entorno, que de vez en cuando son atacados por Irán, deciden sumarse a las ofensivas. Estoy hablando de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, etcétera. Esa es más o menos mi predicción en unas pocas palabras.
La verdad es que son puntos muy interesantes los que aporta señor Gómez, que enseguida trasladaremos aquí a nuestra mesa de tertulia. Muy agradecidos. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, muy buen día y muchas gracias, como siempre,
por la
col·laboració.
Igualment. És molt interessant el que diu en Ricardo, no? Perquè parla de que sí, de que això és un parèntesi, però també parla que Donald Trump mai se sap, no? el que pot haver fet. També diu que pot ser un conflicte a curt termini per un tema d'interès econòmic, per un tema d'eleccions. Què és el que més vos ha cridat l'atenció d'aquestes declaracions? Perquè jo amb la part que ha dit que podria haver atacat. Realment, no? Que ell diu, sí, d'acord, arriba un acord, però podia haver pensat tot el contrari i avui podríem tenir un escenari ben diferent al que tenim, Elena.
Es que creo que es, o sea, el personaje en sí mismo rompe todas las quinielas, ¿no? O sea, es imposible acertar porque es capaz de hacer una cosa y la contraria al mismo tiempo, ¿no? Para mí lo más grave de lo que ha sucedido son las declaraciones de ayer, ¿no? Las haya llevado a término en este momento o las lleve a término en el futuro, al final es una amenaza directa que... el uso de las palabras, acabar con una civilización entera, ¿no? Es que entra en la definición de genocidio del Acuerdo de las Naciones Unidas de 1948. Yo creo que solo decir estas palabras ya merecería analizar jurídicamente, ¿no? Si se pueden tomar medidas contra...
¿Quin impacte legal podria tenir una amenaça d'aquesta
envergadura?
Exacto,
yo creo que aquí la Corte Penal Internacional tendría algo que decir, ¿no? Y ayer eché en falta una reacción internacional... real i unida sobre aquestes paraules.
Sí, perquè si vos fixeu,
no?
Amenaça tota una civilització i avui el món segueix, no? És, sí. És veritat. No
bueno,
de
sí,
cridant, eh?
Sigue, pero mejor para unos que para otros. ¿Eh? Tampoco nos olvidemos de que Líbano sigue bajo las bombas de Israel, ¿no? Porque parece que ha quedado fuera de este acuerdo, cosa que tampoco puedo decir con certeza porque en este momento seguimos desconociendo los detalles de los acuerdos alcanzados, ¿no?
Jo el que he interpretat avui de matí quan ha sortit la notícia que se feia aquesta treva temporal entre les parts, la primera paraula que he pensat és reculada. Al final el que ha fet és una reculada, però ell ha tirat un farol i després s'ha fet enrere. I això ha de tenir una explicació, no? Com comentava en Ricardo, podria haver atacat i ha decidit no fer-ho, no? Jo, no, evidentment, no tinc la resposta, però el que sí que he vist és que aquestes declaracions, que són completament contraris al dret internacional, encara que no, cada vegada que surt una acció militar dels Estats Units, sortim a dir està trencant el dret internacional, ja hauríem de començar a assumir que sembla que no li importa gaire aquest president el dret internacional, no? No sé si aquestes advertències que li van fent li afecten en el més mínim, no? Però el que sí que apareixia és que hi havien hagut veus fins i tot a dins les seves pròpies files i fins i tot dins sectors ultraconservadors dels Estats Units que havien dit, alerta, això s'està fent un gran massa en això. No sé si ella ha percebut que la cohesió interna, fins i tot a les seves pròpies files, podria sentir-se amenaçada després d'aquestes declaracions.
Ja, ja. Integrants del moviment MAGA, no? Que han mostrat el seu rebuig cap a aquestes declaracions, cap a les darreres actuacions de Donald Trump. O sigui, ell té el propi partit ja dividit, José Luis.
Pero él, de lo que nos ha comentado el analista, yo creo que lo más importante es... tú más o menos podrías establecer ahora... podrías llamar a un analista y te podría hacer un análisis, ¿no? Porque, porque había un cierto raciocinio dentro de lo que era el mundo diplomático, había unas ciertas normas, gestos, palabras que podían interpretarse y entonces tú llamabas a un analista y el analista te decía, pues mira, esto puede ir por aquí, por aquí, por esto y por esto, ¿no? Pero el analista, si tú te fijas, te dice, no sabemos ante qué estamos porque estamos ante un personaje que es absolutamente... imprevisible. Pero yo creo que a Trump hay que empezar a coger el patrón y él también ha dado la clave, ¿no? Él cuando ha dicho, es una persona que utiliza la hipérbole, ¿no? Es decir, hace una amenaza no velada, sino que la hace explícita y la lleva al extremo más absoluto, ¿no? Eso obviamente genera un desconcierto absoluto. Porque tú misma, cuando hemos empezado a hablar, dices, oye, ¿cómo fuisteis a dormir ayer vosotros, no?
Claro, sí, porque
es decir, yo
tenías costret.
Bueno, pues, ¿sí? pues eso es que forma parte de la propia jugada, ¿no? Él es imprevisible, pero empieza a serlo. es decir, porque no es la primera vez que utiliza el mismo método. Yo, en mi fuero interno, y tampoco sé, ¿no? No sé si él decidió a las 3 de la mañana que no iba a aniquilar un país, yo no lo sé. Pero yo en mi fuero interno dormí tranquilo. Porque
ni siquiera dijo un país, dijo una civilización. Y creo que eso es importante decir la diferencia. Pues una civilización, porque sí, me parece. Aquí está hablando de una comunidad.
Bueno, país
que no
tampoco sería
él.
Poca cosa, ¿no? Entonces, cuando él dice esto. Hay que tomárselo en serio o no tomárselo en serio. Yo realmente, la hiperbole era afirmación, la expresión era de tal magnitud que dices, este tío no puede ir nunca en serio, no puede ir nunca en serio.
Pero una afirmación así siempre otra hay que cosa, tomársela en serio cosa, y condenarla y analizar jurídicamente si tiene que tener una penalización.
En cuanto a su consumación, no en cuanto a lo al juicio moral que merece esa afirmación, sino si eso se iba a trasladar en una consumación. Es decir, porque, por ejemplo, en el derecho común penal nuestro, la amenaza en sí misma ya es un delito, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la consumación está más penado, ¿no? Entonces, sí, eso realmente iba a ocurrir. Yo en cualquier caso he pensado que no, que ya empiezas a formar parte de esto, pero Aina también ha dicho una cosa que me parece interesante, que es esto, que es que ha reculado, o sea, ha ganado o ha perdido. Claro. Eso es lo que no tengo claro. En realidad, ¿no? Porque sí. Es decir, estaban las presiones internas que tú has dicho dentro del propio movimiento MAGA.
Exacto.
que es el que
ho han interpretado o ho han venut com que ha
bueno,
reculat,
ellos,
¿no?
Pero claro, ellos lo van, cada uno vende su película, pero ha pasado algo. Ha habido una consecuencia que era que seguramente él sabía que se iba a producir de sus propias palabras, que es la subida o bajada de... Y ahí puede haber unos movimientos especulativos en torno a esta guerra y a cualquier otra guerra.
Los que está habiendo que llegó al gobierno. Y...
Pues tú fíjate si el barril de petróleo en el indicador americano ha bajado un 17% en 3 horas.
Y después
imagínate lo que significa tener ese botón de cara a lo que pueda haber detrás. ¿No?
Les borses que se recuperen avui, o sigui, les repercussions de les decisions són immediates, és veritat. Un darrer punt abans dels consells publicitaris.
Sí, simplement apuntar la visita d'ahir del vicepresident Vance a Hongria per donar suport a Viktor Orbán, no? Que això també... un Viktor Orbán que s'ha demostrat que li estava filtrant el contingut de les reunions europees amb Putin. Vull dir, aquí també s'hauria de reflexionar a veure com se posiciona els Estats Units envers Europa i quin paper ha de tenir Europa envers aquest conflicte, no? Perquè fins ara estan tenint un perfil bastant baix.
Clar, és la pregunta, com ens afecta a nosaltres, quines podrien ser les repercussions? Ara hem vist les primeres, no? Però si això s'allarga en el temps, probablement el ventall serà molt més ample. Uns consells per escoltar la publicitat, uns consells publicitaris, i després parlam de les xifres de l'habitatge, que en aquest cas, després d'un dels darrers estudis dels portals immobiliaris més destacat, ens explica que, segons les darreres dades, mai havia estat tan car com aquest darrer mes de març. Vos ho contem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb Esports en Joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
En acabar, el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
El dia, amb Marta Grau.
Els darrers 10 minuts que ens queden de tertúlia es dedicam a l'habitatge, un dels temes habituals, però no perquè nosaltres seguim insistint, no, és que cada dia és notícia perquè cada dia se supera o tenim una nova xifra o tenim una novetat que destacar. A vegades és vera, també hi ha bones notícies perquè hem parlat darrerament de les inversions, per exemple, en habitatge de protecció oficial, de les noves promocions que s'estan fent, i és vera que s'estan fent esforços, no?, en poder tenir aquest tipus d'edificacions accessibles per a més gent, però la realitat és molt crua. Continua batent tots els rècords aquí a l'arxipèlag. Segons les darreres dades, les que varen tenir ahir d'un dels principals portals immobiliaris, en aquest cas era Fotocasa, mai havia estat tan car com el darrer mes de març pel que fa a compra-venda i també lloguer, o sigui, afectaria a les dues parts, venda i també lloguer. De mitjana, comprar un pis de 80 metres quadrats, o sigui, parlem d'un pis d'una o dues habitacions, costa més de 430.000 euros. I si el volguéssim llogar, significarien uns 1.600 euros per aquest pis de 80 metres quadrats. Són els preus més alts de tot Espanya, José Luis. No hi ha sorpreses, però volen comentar el titular.
De verdad que te l'he preguntado. Es que me cuesta creerlo. Es que es tan salvaje. 430.000 euros de media, porque decía, bueno, a lo mejor coges un piso que está muy bien, ¿no?, que lo han cogido al azar o lo que sea, o es el que está más alto, ¿no? Pero que sea que cueste 430.000 euros de media, teniendo en cuenta que si te vas al banco te va a pedir... te va a dar solo el 80%, como mucho, el 70% o el 80% de la hipoteca, has de presentar, pues es que son cifras que son absolutamente inasumibles. Y un alquiler de 1.600 que has de ganar.
Sí, sí, 1.560
es la mitjana. Imagínate que ganas 3.000, que ganas 3.200 y te queda la mitad para vivir mal.
Sí. Es que yo creo que el problema de base es que, cuando hablamos de precio medio, la gente tiene que entender que se hace una media entre la vivienda de lujo,
exacto,
y la vivienda más barata en el mercado.
Y
por eso salen 430.000 euros, porque el problema es que sí, se está construyendo, pero se está construyendo vivienda de lujo. Basta mirar aquí mismo, ¿no?, en el polígono de Llevant, lo que era y lo que es, ¿no? Y eso es en lo que se está convirtiendo Mallorca, en un paraíso para las viviendas de lujo, sean para residentes permanentes o para inversores o para segundas residencias, que está expulsando del mercado a la gente que necesita vivir en una vivienda y que está viviendo cada vez más en calles, porque hoy no nos despertamos solo con esta noticia, nos despertamos con nuevos desahucios, con gente... Bueno, basta que paseemos, ¿no? Mirad qué estáis viendo por Palma cuando camináis o por la Parforana. En la Parforana nunca había habido asentamientos y ahora también hay, ¿no? Esto es un drama enorme y creo que se ha perdido el juicio y es una consecuencia clara de la especulación de los que quieren hacer dinero a costa del sufrimiento del resto, ¿no?
Mira, a mi va cridar l'atenció les declaracions de José Miguel Artieda, que, com sabeu, és el president dels agents de la propietat immobiliària, que deia que no havien arribat al cim.
No.
O sigui que això encara no havia...
Què m'has de...
Ostres,
que ya estamos,
ya estás... continuará pujant.
No, pero te lo digo un poco en broma, ¿no? Uh-huh. O sea, ya estamos en un 8.000. ¿Qué más da si llegamos ya a...? Has tenido que subir un pico de 8.000 metros. Es imposible, no lo podemos subir. ¿Qué más te da? O sea, es que no llegas, es imposible. Ya lo que pase para arriba es casi un problema de los que pueden llegar.
Yo creo que es necesario limitar los precios, sí o sí. Lo llevo diciendo... Yo creo que quien me conoce sabe que lo llevo diciendo en un mes, sino años, ¿no?
¿Quiénes pueden ser las soluciones?
Yo creo que es de justicia tener una propiedad y alquilarla, pero no es de justicia tener una propiedad y alquilarla para especular. O sea, tienes que ganar una cantidad...
Sí.
digna, ¿no? Pero no una cantidad totalment especulativa. O sea, tiene que haver un límite.
Mentre hi hagi aquesta utilització de l'habitatge amb finalitats especulatives, en què inversors estrangers majoritàriament adquireixen habitatge com a inversió per enriquir-se, bàsicament, per més que construeixis i construeixis, és que no solucionaràs el problema, perquè els preus continuaran disparats.
Jo crec que ara mateix hauria d'arribar una solució, d'aquestes que ningú contempla, que ve de sobte, no? Alguna idea d'aquests emprenedors, no? Joves, alguna cosa revolucionària. Estem en el moment en què s'haurien, no?
Jo crec que hi ha mesures que se poden adoptar, no hace falta buscar idees noves, estan i no se quieren aplicar.
Elena parla de topar el preu del lloguer.
De l'alquiler.
En aquest cas, sí. com a possible solució.
Limitar la venda no residencial.
Olvidarnos también de que, también me canso de repetirlo, pero las viviendas son para vivir, no son para ir de vacaciones, ¿no? Pongo siempre el mismo ejemplo, lo ponemos en mi casa cuando hablamos de estos temas. El hecho de tener una cocina en casa no me convierte en un restaurante. ¿Por qué el hecho de tener un dormitorio me puede convertir en un alojamiento turístico, ¿no? Creo que está pervertido el modelo. Creo que hay medidas para adoptar que se tienen que adoptar, y creo que además es una cosa que no se está dando solo en Baleares, ni siquiera solo en España, ¿no?
No.
Creo que es un drama social.
Es un
movimiento
global. Las principales ciudades del mundo. Pasa
claro,
a París, pasa, por ejemplo, a otras ciudades europeas, por no hablar de Italia, Roma, Florencia,
claro,
está pasando por todo el
mundo. Creo que también tendría que haber medidas supraestatales, ¿no? Creo que la Unión Europea tendría que mojarse en este asunto, ¿no? Porque tiene las principales capitales con el mismo problema.
Darrers minuts abans de les 10 per recordar un dels temes que vàrem abordar ahir, que després aprofundirem amb Alba González a la crònica social dels successos de la setmana. Me refereix a l'agressió homòfoba que va tenir lloc a un placer de Pere Garau. Ahir varen veure mostres de suport en aquesta concentració que va tenir lloc a les 11. Varen viure moments d'emoció, d'aplaudiments en suport de Miquel Gili, que, recordem, la setmana passada, el dijous, va patir una agressió homòfoba. Ara s'han pres mesures. L'Ajuntament de Palma ha prohibit de forma cautelar que l'agressor, que és un altre venedor, un company de feina, torni en aquest mercat. Estem veient algunes de les imatges d'aquesta jornada d'ahir, on continuava fent feina entre abraçades, com és lògic, no? entre mostres de suport, perquè, com us dic, es varen viure moments molt emocionals. No, és la primera agressió homòfoba de la que parlam les darreres setmanes. Recordeu, fa poquet vàrem fer referència a la del professor per part dels alumnes, agressions homòfobes en ple segle XXI. Aquí que falla? Començaré per tu, Anna. Què mos falla?
Jo he trobat molt guapo que hi hagi aquest suport veïnal i que s'evidenciï aquest suport veïnal, perquè estem en un moment en què estem tots tan aïllats i tan crispats que a vegades dona una sensació de que només l'agressivitat se manifesta, no? I està bé que hi hagin moments de solidaritat, de fer barri, de fer poble. Efectivament, és el que comentaves. Fa no res varen tornar a veure una agressió homòfoba per part d'estudiants a un professor. I en paral·lel també estan veient moviments polítics que estan posicionant-se, per exemple, com va passar amb el president del Parlament de les Illes Balears, en Gabriel Essent, que se va oposar a que penjessin la bandera LGTBI a la façana del Parlament en el seu moment, que estan constantment posant en el punt de mira dels continguts educatius, tots aquells continguts que intentin obrir la noció del que és una família, del que és el respecte, del que pot ser una parella o una relació afectiva. Llavors, en aquest sentit, en aquest discursos d'odi, que no és que no tenen un altre nom, caldria militar més, jo crec, com a societat i com a veïnats, i com estan demostrant els veïnats de Pere Garau, en fer-hi front i en enfrontar-nos-hi més d'una manera més clara i sense fissures, no?
José Luis, Elena...
Bueno, yo veo que, las muestras de solidaridad son, que se han percibido, son absolutas.
Y tanto.
¿No? Es decir, entonces esto te tiene que llevar a pensar si realmente la agresión es algo puntual y más anecdótico por la razón, si lo comparas con la respuesta de solidaridad que recibe a cambio, ¿no? Es decir, que por un lado, evidentemente, la agresión es absolutamente condenable, pero es encomiable también la reacción que han tenido sus compañeros de aquí, de la plaza de Pedro Garau.
I pràcticament tot un barri, no?, que dona suport.
Sí, és encomiable i és necessari, no?, perquè hay que frenar de manera tajante estos discursos de odio que calan en la sociedad y se la están cargando, no?, y no olvidar que todos somos parte de esa sociedad y que esa labor educativa la tenemos también en nuestras manos, no?, de educar a nuestro entorno, de explicar las cosas que se pueden tolerar como sociedad y las que no. Hay una frase que dice siempre el forense Paco Echevarría, también la ha dicho aquí varias veces, ¿no?, que es que frente a los los crímenes de lesa humanidad, discursos de odio como este, ¿no?, no se puede mantener uno imparcial, hay que tomar partido, ¿vale? Una cosa es ser objetivo y otra cosa es ser imparcial. Tenemos la responsabilidad como sociedad de tomar parte en denunciar cualquier ataque de estas características. Evidentemente, es estupendo y te despierta una sonrisa no ver estas imágenes de la respuesta que ha tenido
en su
entorno.
A mí, en cualquier caso, me parece tremendamente atrevido establecer una relación causal entre la posición política que pueda tener el presidente del Parlamento y esta agresión. Me parece eso una temeridad.
A mí no me parece una temeridad, pues me parece... Sí. Lo que ha hecho Aina, perdona, es decir, el mensaje que se está lanzando desde el Parlamento a la sociedad, que está contribuyendo a alimentar este odio, perquè aquí estem retrocediendo.
Un altre dia ampliarem el debat sobre les banderes i sobre aquesta qüestió, perquè just se'ns esgota el temps. Que passeu un bon dimecres. Notícies i continuem.